Ha sigut interessant la conversa sobre l'Espanya-Marroc de vuitens de final del Mundial, que hi haurà aquesta tarda, que per cert deu haver retransmissió de tota la colla.
Sí, el Barcelona, diguem-ne.
I la intervenció de Mohamed El Amrani, que ha preguntat per Mohamed Jordi, ha declarat: ara el Mohamed Jordi parlaria diferent. Aquí ho deixo. El Bernat de Déu ha creat la figura, no sé si se n'ha donat, de Rufián i Lleida. No ho has dit així, però
s'entès.
L'Osada té la solució per aquesta bestiesa que estem vivint d'aquest aqueducte, que és reformar la Constitució i votar-la.
No generem més divisió.
Però votar-la altre dia, no la tornem a votar el 6 de desembre perquè ens equivocarem, però efectivament, com diu l'Anton, no hi ha consens. I també sabem que Toni Aira no llegeix El Mundo Deportivo, perquè no d'allò, però també he pensat que també llegeix El Mundo Deportivo, perquè no recordava el nom del gran, perdó pel joc de paraules. Hay otros El Mundos famosos, l'Anton ha parlat de El Mundo Dantes, però atenció, jo crec que hi ha un El Mundo molt més famós que tots aquests que esteu dient.
A l'Escurçó Negre.
Edman. És veritat.
Dic amb el nom d'Edmundo, amb l'idioma que nos dimos entre todos, que és Edmundo Arrocet.
Oi.
Bigote Arrocet. Bigote Arrocet es diu Edmundo.
No es deia Bigote, és veritat.
Doña Mairuchita. Bueno, i acabo... I acaben tres frases, una del Toni Aira, bueno, quatre frases, perquè del Bernat en diré dos. Una del Toni Aira, que és Pedro Sánchez fa coses, una mica amb la línia Rajoy. Dues frases de Bernat de Déu: pateixo pel que faran els nostres garrulos, una salutació des d'aquí a tots ells. I una altra del de Déu, que és Albert Rivera dormia en un catre a Antena 3 i Telecinco. I la frase d'Anton Losada: lo más desagradable del mundo son los correos automáticos.
Molta angúnia. Moltes gràcies a tots. Bernat de Déu, Toni Aira, Anton Losada, Lola García, també el Tian Riba. Fins la setmana que ve.
Bon dia.
Bueno,
jo vindré dijous.
Tu vas a part. Tu vens a part. I de seguida, l'Anna Ponsí, que ha publicat aquest llibre, La noia de Portbou, amb la Marta Freixanet, per parlar d'aquest crim i també dels crims, dels altres crims i d'altres crims, per exemple aquest crim de la setmana passada, que ahir van detenir el contenidor aquest de l'Eixample, un torns, en fi, de tot això i més en podrem parlar amb l'Anna Ponsí de seguida.
El perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert El perquè de tot plegat. Sabadell. Necessites un banc?
Tu ets expert en el teu comerç i Banc Sabadell en dona suport al comerç local. Amb solucions adaptades al teu negoci, com ara el nou TPB Smart i les seves funcionalitats per fer més fàcil el teu dia a dia. Contracta l'abans del 31 de desembre i participa en sortejos per a tu i els teus clients. Descobreix més a banksabadell.com/negocis. Sabadell. Necessites un banc?
RAC 1.
A Airbnb estem compromesos amb Barcelona i treballem perquè la convivència sigui harmònica i el turisme respectuós i sostenible. Per això, apliquem mesures com eliminar els anuncis il·legals o prohibir la celebració de festes als allotjaments. Si és bo per la gent de Barcelona, és bo per Barcelona. Airbnb.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb la Simfònica del Vallès i gaudeix del concert de bandes sonores homenatge a John Williams amb la veu de Salvador Vidal. Reviu la màgia de Star Wars, Superman o ET, entre altres, el 18 i 19 de desembre i el 8 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
L'olla més gran de Catalunya arrenca el bull.
Del 2 al 11 de desembre vine a tastar el brou termal i a provar la carn d'olla del Mercat de Nadal de Caldes de Montbui.
Durant 10 dies, desenes de parades amb productes nadalencs, food trucks i activitats per tota la família.
Més informació a visiteucaldes.cat.
Caldes de Montbui, el poble que bull.
El Museu d'Art Jaume Morera va néixer a Lleida fa més de 100 anys. En aquest temps ha creat una extensa i valuosa col·lecció. Ara, el museu es transforma i amb la nova ubicació a la Rambla de Ferran iniciarà una nova etapa amb un concepte més ampli i nous significats. Si vols conèixer el seu patrimoni artístic i els detalls del nou projecte, entra a morera.paeria.cat. Transformem el museu. Construïm el nou Morera.
Vine a
veure Bye Bye Monstre al Teatre Poliorama a partir del 3 de desembre. El millor musical familiar de la temporada. Un espectacle de Degoll de Gom ple de sorpreses, aventures, balls i cançons on una família s'uneix per fer fora els monstres de casa seva. I el llibre del musical de l'editorial Estrella Polar ja a les llibreries.
Quedem així, Melció.
Sí, Noel, tu t'emportes les butaques i el Baltasar, el Gaspar i jo els sofàs i les xeslongs.
A Galeries del Tresillo hem d'incorporar noves col·leccions, així que hem posat d'acord el Pare Noel i els Reis d'Orient perquè ens ajudin amb l'estoc. Aprofita per emportar-t'ho tot amb descomptes increïbles i entrega immediata abans que s'ho emportin ells. Galeries del Tresillo, et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Obrim el 6 i el 8 de desembre.
Els vins i caves de Domenio Wines són productes de celler cooperatiu, fets aquí, amb el llegat d'una història centenària i l'essència de les nostres arrels.
Celebra aquestes festes amb les aromes i sabors de Domenio Wines by Cellers Domenys.
DomenioWines.com. Vins i caves fets amb ànima des de 1917.
La venda de proximitat està regulada i permet identificar els pagesos catalans que venen ells mateixos els seus productes al públic segons el decret 24-2013.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí, és que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. SmartCuines.com.
Aquestes festes, Casa Tió cuina per tu.
Tria entre un gran ventall de carns fresques servides a diari i de plats casolans per als teus àpats. Farcits, espatlles, canelons...
Sorprèn amb els nostres lots de Nadal o amb el regal de productes de proximitat.
I amb la targeta de fidelització pots acumular descomptes per a la propera compra.
Casa Tió, ramaders i carnissers des de 1916.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. Descobreix tot el que t'ofereix Sant Boi a la Fira de la Puríssima els dies 6, 7 i 8 de desembre. Fira de Nadal, jardineria, mercat gastronòmic, artesania, automoció i mobilitat sostenible, entre moltes activitats més. Sant Boi, una ciutat implicada amb la sostenibilitat. Sant Boi, pura inspiració.
RAC 1.
Qui té un arbre o una planta té un tresor. Quina alegria dona una flor. Primavera tot l'any per emportar i també per regalar. Una planta és l'amiga que et fa companyia i l'ingredient pel benestar de cada dia. Omplim-ho tot de color verd d'alegria. Generalitat de Catalunya.
Hola, família. Ja tenim fibra al poble. Així que aquest Nadal podeu venir amb els nens a passar-lo amb nosaltres mentre teletreballeu, si us va bé. Vinga, que la vostra mare i a mi ens fa molta il·lusió.
A Telefònica apropem tota la nostra tecnologia perquè seguim gaudint de la xarxa de fibra més gran i que així tots tinguem més oportunitats. Telefònica, com més a prop estiguem, més lluny arribarem.
Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? A Crystal Box ho tramitem tot amb la teva assegurança perquè la reparació o substitució de la lluna del teu cotxe sigui ràpida, simple i no et costi res. Truca al 926-2600 o entra a crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
Què es podria fer amb totes aquestes fulles seques? Podran tenir una segona vida i servir per produir res nou?
Sí, podem donar un segon ús a aquestes fulles. A Repsol fomentem l'economia circular i donem una segona vida als residus, amb projectes com ara la fabricació de biocombustibles avançats a partir de restes vegetals. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
A Xocolata Xolón, elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolón, la xocolata, xocolata.
Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11, amb 75 premis de 400.000 euros. El primer de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dóna'm un extra d'ilusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El món a RAC1, amb Albert Sol.
Són les 11 i 10 minuts.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
El 4 de setembre de 1990, el cos sense vida d'una noia apareix penjat en un arbre a Portbou. A primera vista, tot sembla indicar que ha estat un suïcidi, i així ho estableixen les autoritats. Tot i això, el forense ni tan sols es trasllada al lloc dels fets, passen els dies, els mesos, els anys, i ningú reclama el cos d'aquella jove, que no duia cap tipus de documentació a sobre. 32 anys més tard, finalment, gràcies al programa Crims de TV3, s'ha pogut saber que la noia de Portbou era, en realitat, Evi Anna Rauter, de 19 anys i originària de l'Ano, municipi a la zona del sud Tirol. Ara, l'Anna Ponsí i la Marta Freixanet, les dues periodistes que es van encarregar de la investigació per al programa, en publiquen tots els detalls en forma de llibre. Hola, Anna Ponsí, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
I també saludo aquí el David Broc i el Víctor Amela. Molt bon dia a tots dos. Després parlarem abastament de crims i també parlarem d'aquest crim de la noia de Portbou. Ara, però també abans de començar, aquest matí sentia el comentari que feia la Rebeca Carranco a la notícia del cadàver d'aquest tors trobat al contenidor de Barcelona, de l'Eixample, i deia, diu, clar, ja el primer que a tothom li passa pel cap és arroba Carles Porta a veure quan feu un crims, no? És el primer que a tothom li passa pel cap quan passa una cosa així, és fort.
Escalfa que surts, no?
Sí, sí,
Carles Porta, escalfa que surts. O, sí, tindrem una gran temporada el 2029. La gent ja interpreta que aquest crim que ha passat ara doncs no el farem de seguida. Sí, a veure, nosaltres intentem fer els programes amb el màxim rigor i honestedat, però és veritat que el que passi a partir de l'emissió ja no seria cosa nostra, i sobretot la frivolització a les xarxes, no? És una mica trist, no?, que frivolitzem l'amor, sobretot perquè al darrere de les víctimes hi ha famílies. Nosaltres, des de Crims, hem pogut copsar justament el dolor que senten les famílies i com de soles es queden després d'un crim, i com passen els anys, sobretot. I, per tant, no podem evitar-ho. Tampoc farem cap crida que la gent deixi de fer-ho, que tothom faci el que cregui i el que consideri. Però sí que és veritat que no és quelcom que ens agradi veure aquests missatges, sobretot amb notícies tan dures, no?, i tan serioses com és trobar el tors d'una persona esquarterada en un contenidor enmig d'una capital com Barcelona.
Però això és un exemple de quan et converteixes en una icona pop, quasi. És a dir, que la gent ja, automàticament, ja pensa en el programa quan veu un crim, que és una cosa que em sembla bastant heavy, no? De tenir ja la ment de dir, no, és que Crims ha de parlar d'aquest cas. Vull dir que ja us heu convertit en una espècie de... Sí, de referent quasi popular.
Clar, hi ha moltes maneres, no?, de cridar-nos l'atenció. Una potser és aquesta, que jo la veig més del moment, no?, més freda i, això com deia, més frívola. I després hi ha l'altra, que a nosaltres aquesta sí que ens agrada, que són els correus electrònics que ens arriben, tant de famílies com de testimonis. L'altre dia ens va arribar un correu d'una noia que deia que havia estat testimoni protegit d'un crim i que ella no volia sortir, però que si ens interessava doncs parlar-ne, ens podia oferir informació i detalls, no? Llavors, penso que aquests casos sí que ens interessen, en el sentit doncs que com més gent propera hagi conegut aquestes situacions, doncs molt millor per explicar-les després, això com dèiem, amb el màxim detall i rigor.
Sembla molta gent, perdona, sí, molta gent li sembla que fins que no està explicat en el programa és com si no existís. És a dir, un crim ho és quan és explicat segons els protocols de Carles Porta, no?
Home, ja passa una cosa, jo crec que és interessant, que potser això és el que també li crida l'atenció a la gent, que és que els periodistes de successos, perquè jo també m'hi dedico, que fem el dia a dia, anem explicant doncs les històries per parts, no? Ara doncs hem conegut això, la troballa d'aquest cos desmembrat en un contenidor, ara hem sabut que hi ha dos detinguts, ara hem sabut que un dels detinguts doncs ha ingressat a presó, per exemple, aquí a RAC1 ho explica en Benet, i i ho anem fent dia a dia, no? Però llavors això, a Crims tenim l'oportunitat d'explicar i conèixer la història de principi fins al final, no? Que a vegades tots, potser un dia veus o escoltes la notícia, però l'endemà te la perds, no? Llavors perds com una situació del que va passar. Llavors, em sembla que potser Crims, a l'explicar tota la història de principi
totes les baules de la cadena.
Sí, per exemple, el llibre de la farmacèutica d'en Carles Porta una mica reivindica això, no? El segrest de Maria Àngels Feliu, tots n'hem sentit a parlar, tots en tenim algun detall, potser alguns eren petits, d'altres ho han oblidat, però allà et trobes tots els detalls de principi i fi. I penso que potser aquest també és un dels valors que té el programa.
Mm-hmm. Però sí que passa que és veritat que a vegades són, doncs, potser un crim que ha estat a l'any 2010, no? Vull dir, ostres, igual en aquell moment sí que te'n vas assabentar, però ara ni te'n recordes.
Oblidat, perquè, clar, evidentment.
I potser fins i tot podries fer l'exercici de buscar, però te'n prives per dir, no, a veure, que m'ho expliquin, encara que jo pugui pensar que sé com, o que puc recordar, i dius, no.
De fet, hi ha una cosa que a mi personalment em fascina, que és que quan jo veig un crim a Crims que no recordo, mai busco la solució del crim.
No, esclar que no.
No, però vull dir que la tentació és de, quan, a més, ara que ho dividiu molt en dues parts i tal, és, bueno, com va acabar això, no? No m'espero... I hi ha una privació personal de buscar-ho i de rememorar-ho perquè ja t'ho trobaràs al programa, no? I...
Perquè també estàs esperant que et sorprenguin, no? Perquè al final
sí, sí, és
més
com una sèrie,
interessant,
però amb,
no?
Sí, amb, sí, jugant amb la realitat, no?
Però hi ha dos tipus de persones, a mi em sembla, les que són més impulsives i necessiten saber-ho i se'n van a Google a buscar-ho perquè al final el que expliquem està tot publicat.
Sí, sí, és clar, clar.
I l'altre, doncs, com tu, que està molt bé que t'esperes
i et deixa
sorprendre, no?
No, sí, de fet, ara, ara que parlarem de la noia a provar, una mica també és a veure com ho fem, perquè d'una banda, clar, els que hem vist el capítol, els que hem llegit el llibre, podem saber perfectament de què estem parlant i en el fons ja està explicat, és a dir, no estem revelant res que ningú es vagui, però a la vegada també, home, està bé jugar una mica amb la incògnita. Parlant del cas, com t'arriba aquest cas a tu? Com entres en contacte amb tota aquesta història de la noia de Portbou?
Aquest cas de la noia de Portbou ens arriba a través de la Tura Soler, del Punt Avui, de Girona, que de tant en tant, doncs, a ella li interessa molt tots els casos de persones desaparegudes, precisament perquè se li pugui posar nom, i li diuen en Carles, escolta, jo penso que tu amb el teu programa, amb l'audiència que feu, teniu l'opció, més sent televisió, d'arribar a moltíssima gent. Em penso que si ho feu, teniu opcions de poder arribar a identificar-la, no? En aquell moment això es veu evidentment com un impossible, però no es deixa de buscar, no? O sigui, l'objectiu mai és això, saber ni qui és, ni com es resol el cas, sinó explicar una bona història, i aquesta en Carles d'entrada doncs, li sembla una bona història per tot l'enigma que envolta aquest cas, especialment perquè durant, com tu deies, 32 anys no es pot arribar a saber qui és aquesta noia, no? I potser ara encara seguiríem amb aquesta incògnita i aquest cas, doncs, com molts altres, seguiria formant part d'una mica la mitologia dels successos de qui era aquella noia, no? Una noia jove, aparença normal, vestida, doncs, com qualsevol dels joves d'aquella època de 19 anys, per tant, amb aspecte d'això d'estrangera, per tant, què hi feia aquella noia allà, qui era la seva família, no? Totes aquestes incògnites tenien un interès per fer un programa, no? Llavors, en aquell moment, amb la Marta Freixanet, que estava en aquell moment treballant també en el programa, es posen a treballar en aquesta història. Jo apareixo un any després, el setembre del 2021, i el primer que em diu en Carles és, ens estem mirant aquesta història, estem tenint una mica de dificultats, doncs, que com que el cas està arxivat aquí, poder anar més enllà, és a dir, per exemple, que la Guàrdia Civil escrigui un mail adreçat a Àustria per veure si podem, doncs, que declarin un grup de joves austríacs que hi havia a prop del Pio on es localitza la noia. Bé, i a partir d'aquí jo m'hi poso, sobretot amb la part policial, no? Intentar esbrinar una mica què és el que va passar.
Perquè què és el que teníeu, no? El moment de començar a buscar?
El moment que tenim, o sigui, perdó, quan comencem tenim exactament el mateix que 32 anys abans. És a dir, 4 de setembre de 1990, un pi al costat del cementiri davant del mar a Portbou, una noia vestida amb una granota texana, una samarreta màniga curta turquesa, un rellotge Casio metal·litzat al canell esquerre, penjada d'un pi, i ja està. I llavors que se li ha fet una autòpsia, que l'autòpsia doncs, ha determinat que es tractava d'un suïcidi, que hi ha la Guàrdia Civil que d'entrada fa l'aixecament del cadàver i determina que és un suïcidi, així ho transmet el forense Rogelio Lacazzi, que com tu deies, no es trasllada al lloc dels fets, i per tant es queda amb el que li han explicat, però no veu cap imatge del moment, no veu cap fotografia, no va més enllà d'aquella autòpsia que determina que és un suïcidi per trencament del coll, és a dir, per desnucament, no? Perquè la noia amb el seu propi pes cau enrere i es trenca el coll de darrere, és a dir, no mor per asfíxia, és un penjament que en diuen atípic, perquè la corda està lligada al davant i no a la part de darrere, que és el típic penjament que hem vist a les pel·lis de l'oeste, no? Per dir alguna cosa, dels penjats. Llavors, nosaltres partim d'això, no tenim res més en aquell moment.
I a partir de llavors, què és el primer que feu? On aneu a buscar?
El primer que fem és convocar, en aquest cas ho fa la Marta, a les fonts, que serien el forense Rogelio Lacazzi, el guàrdia civil Enrique Gómez Varela, que és el que porta la investigació principalment, els periodistes de Portbou, en Carles Tereijo, Ramon Iglesias, que estaven allà, l'Àlex Iglesias, que és el germà d'en Ramon, que és qui fa les fotografies del cadàver al principi, i bàsicament això. O sigui, els testimonis que normalment fem servir quan fem programes de crims, que són aquelles persones que han viscut la història, en primer terme la Tura Soler, el forense Narcís Verdalet, que també durant anys parla d'aquesta història, tot i que ell no li fa l'autòpsia, però sí que li interessa molt el cas per identificar-la. I ja està. Però aquí la primera sorpresa salta quan la Marta entrevista el forense,
no?
I li ensenya les fotografies del Pi de Portbou d'aquella noia penjada. Sí, sí. I és aquí quan, diguéssim, que el cas, que fins llavors era la història que t'he explicat, fa un gir monumental en aquell moment, que nosaltres a Crims t'he de dir, clar, és evident, ens interessen els girs justament perquè fem narració. Clar, llavors sí que quedem masturats, no? Quan aquest home, que ell és qui ha firmat l'autòpsia dient que és un suïcidi, 32 anys després canvia radicalment de versió i diu que ha estat un homicidi. Ostres, aquí ens fan saltar totes les alarmes, no? I si mai hi havia hagut sospites sobre aquell grup d'austríacs que estava acampat a 50 metres del Pi, que sempre han negat tenir-hi cap relació, conèixer la noia, saber què va passar, clar, aquí de cop comencen a aparèixer una sèrie d'incògnites que, vulguis o no, fan molt més interessant el cas.
A més, el motiu pel qual, si mal no recordo, el motiu pel qual no va a fer l'autòpsia també és en aquestes circumstàncies surrealistes de país una mica...
De pandereta.
Sí. Clar, quan ho explica i ho estàs veient, penses... No,
ell el que explica, sí, per qui no ho hagi vist, és que no li paguen els trajectes, sí, això per una banda, i l'altra és que ell la carretera de Portbou no li agrada gens. És veritat que ara la carretera de Portbou ha canviat una mica perquè hi ha un túnel que vam posar fa uns anys, però en aquell moment, als anys 90, era una carretera perillosa, si anaves de pressa, evidentment, perquè està plena de revolts i hi ha penya-segats on pots caure, no? I llavors ell, per aquestes dues circumstàncies, decideix no anar-hi. I no només això, sinó que ell ens explica que té l'agenda planíssima, que ell 4 de setembre de 1990 ha de fer identificacions de lesionats, ha d'anar al jutjat a fer de pèrit, porta en aquell moment 6 jutjats, a la Bisbal, a Figueres... És a dir, en aquest context, i amb un guàrdia civil que el truca i li diu senyor Forense o senyor Lacazzi, esto se trata de un suicidio, i l'altre li diu, pues llévemela aquí, no? I li haré l'autòpsia. Per mi aquest és l'error inicial, fonamental, de tot aquest cas.
Clar,
o sigui, el fet de menystenir la causa de la mort, que no és menystenir-la, un suïcidi és molt greu i molt important, no? Sobretot per les famílies que pateixen. Però, clar, és evident que un homicidi has de buscar qui l'ha comès, no? Llavors, clar, si ja d'entrada tanques la porta, doncs...
I explica que si hi hagués anat, segurament ja hagués vist que no era un suïcidi, no? In situ.
Clar, si veient les fotografies, 32 anys després, et diu que ell hi veu clarament un homicidi...
Ho explica com dient, ell... la vaig cagar, en aquest sentit, no?
Sí, sí, amb això és honest.
Però ell s'està 30 anys amb aquest dubte i aquest sentit de culpa?
No.
O és quan vosaltres aneu a preguntar?
No. Ell viu tan tranquil, només amb el dubte de qui és aquesta noia, que ell fins i tot l'anomena mi cadàver, no? Se sent una mica seu. De fet, ell ens explica que en el seu despatx, on ell treballa, té com, doncs això, diferents casos oberts i les fotografies de l'Evi, d'aquesta noia. I llavors, ell sempre diu que sembla com que per art de màgia aquestes fotos sempre van com a dalt. Ell remena papers i de cop se les troba allà, no? I se les torna a mirar i diu, i qui deu ser aquesta noia? I qui deu ser? Però ja està, eh? Vull dir, a partir d'aquí ja tampoc no hi ha més. I quan la Marta el troba i li ensenya in situ les fotos, que són una desena de fotos, tampoc n'hi ha tantes, clar, veu aquella noia penjada uns 40 centímetres als peus del terra, que ell recorda que no té cap ferida, perquè això sí que és veritat que ell ho remarca molt en el seu informe d'autòpsia, que ella no té cap ferida, no té cap signe de lluita, sota les ungles no hi ha pell de ningú, no ha estat agredida sexualment... Bueno, o sigui, no hi ha cap indici de que algú, un tercer, li hagi pogut fer alguna cosa, no? Llavors, doncs ell pensa, doncs, és un suïcidi. Perquè, a més, quan la noia mor, estava en vida, estava viva. No és allò que algú l'ha matat i després l'ha penjat per simular un suïcidi. No, ell determina que hi ha una sèrie de taques a sota el coll, que és on hi ha la corda, vermelles, que indiquen que el seu cor bategava quan es penja. És a dir, quan mor això desnucada, no? Per tant... en el moment en què ell es posa aquella corda o li posen la corda, estava viva.
I aleshores, un cop teniu aquest gir de guió, que dieu, aquí hi ha alguna cosa que no esperàvem, què feu perquè, per arribar, al final és acabar trobant la identitat d'aquesta noia que havia estat desconeguda durant 32 anys.
Clar, a partir de que ell et diu que és un homicidi, com et deia abans, el cas encara agafa més transcendència. Llavors, sí que hi ha molt d'interès en saber qui podria estar implicat realment si això ha estat un homicidi. I és quan comencem a fer aquestes gestions, tant amb la Guàrdia Civil aquí, que quan els anem a comunicar que el forense doncs, ha canviat de versió, evidentment no els agrada gens, ells s'ho prenen com una crítica, pensen que aquest home el que està fent és qüestionar la feina que en el seu dia va fer la Guàrdia Civil, perquè al final ell es deixa portar també una mica per l'opinió que tenen els guàrdies que despengen el cadàver, no? Llavors, ells se senten que els està atacant, no? De fet, ell diu una cosa com, a mi la Guàrdia Civil mai em va ensenyar aquestes fotografies, i la Guàrdia Civil les defensa i diu, és que jo no tenia cap obligació d'ensenyar-te-les, jo les revelo i les porto al jutjat, i ets tu com a forense que hauries d'haver anat al jutjat i mirar-te-les, no? Cosa que ell no fa perquè, com que és un suïcidi, ja això ja no va més enllà. De fet, passa un altre fet molt transcendental des del meu punt de vista que o sigui, el que impedirà és saber realment si aquesta noia estava adormida o desperta, que és que no li pren al forense cap mostra toxicològica, és a dir, ni si li agafa mostres de sang ni d'orina, de manera que mai podrem saber si, com diu ell, estava privada de razón quan la pengen, si la pengen uns tercers, o bé doncs, està amb totes les seves facultats i es penja ella sola. No? Llavors, el que fem és això, contactar amb la Guàrdia Civil, demanem si poden enviar un correu electrònic a la policia austríaca, perquè els austríacs ens demanen que només necessiten un petit gest per ells poder citar a declarar els austríacs per veure si aquesta noia podia ser d'aquell país. No fan aquest gest perquè diuen que aquí això ja està arxivat, en tot cas que siguin els austríacs qui es posin en contacte amb ells. Els austríacs tampoc fan això, i el que sí que ens diu el que era l'anterior cap de desapareguts de la policia austríaca és que els ulls de tota una societat són a vegades molt més valuosos que només els ulls de la policia, no? Llavors ell diu, jo ara no em dedico a això, ara es dedica a temes d'antidrogues dins de la policia austríaca, però com que és un tema que li va marcar tant això dels desapareguts, tots els policies que s'hi han vist implicats, realment és quelcom que els colpeix molt, perquè en diuen el dol congelat, les famílies que no poden seguir endavant, ell munta com una mena d'associació de persones desaparegudes i té una pàgina de Facebook i ens diu, per què no pengeu la foto d'aquesta noia i intentem a veure si a través d'això podem saber alguna cosa més. I no només això, també ens diu, i per què no aneu a la televisió? Perquè aquí a Àustria hi ha un programa que es diu Angelos, que és persones o casos no resolts, i justament potser tenen interès, perquè si dieu que al costat hi havia uns austríacs, potser és una cosa que els agrada. I efectivament, la Marta es posa en contacte amb en Ben Mora, que és el periodista que fa aquest cas, que seria com el Carles Porta d'aquí, i sí, ens va sorprendre, no?, que els interessés la història, perquè al final podia ser austríaca o no ser-ho. Llavors nosaltres els hi facilitem les entrevistes que havíem fet amb el forense, amb el Guàrdia Civil, tot aquest treball previ, les fotografies, i ells decideixen fer molt de pressa. De fet, surten imatges que no és ni purbó, vull dir, no és que ells facin un treball de venir aquí, gravar, entrevistar gent, no. Es troben ja gairebé la feina feta, i ells sí que entrevisten un forense d'allà, que també diu que és un homicidi, veient les fotografies, una periodista, ells diguessin que acaben d'omplir el seu programa amb altres testimonis, i la meten el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, que nosaltres en aquell moment ens va fer com una mica de ràbia, perquè vam dir, ostres, ho emeten abans que nosaltres, que la història és com nostra, no? Doncs beneït i benvingut sigui que ells ho emetessin aquell dia, perquè això va permetre que una senyora que estava a casa de la seva filla a Àustria mirant la televisió, veiés el programa, era de la zona on era l'Evi, i, ostres, va ser veure la imatge dels seus cabells ondulats sobre les espatlles, aquella fotografia que molts hem vist penjada al pi de Portbou, i va dir, és la ragazza d'Ilana. És que es va quedar així, va dir, és la ragazza d'Ilana. I llavors ella no se'n recordava de com es deia aquella noia. Havien passat, com us deien, 3 dècades, anys. No? Però sí que tenia molt present la història d'aquella noia, no? Jo sempre poso l'exemple de si nosaltres ens n'anem a l'estranger i allà busquen a la Cristina Bergua, que és aquella noia desapareguda a Cornellà de Llobregat, que tots nosaltres hem vist en moltes fotografies, perquè a més els seus pares han fet una feina també d'explicar-ho, segurament també diria més la noia de Cornellà, no? Doncs a aquesta dona li va passar el mateix a Àustria. I ella no és d'Àustria, no havia vist mai aquest programa, no sabia res, però...
L'Anna està a la Toscana, a Itàlia.
No, l'Anna està al Sud-Tirol.
Al Sud-Tirol,
sí,
que és Itàlia.
De fet, és Itàlia, és el nord d'Itàlia.
Es parla en alemany.
Està tan fronterer amb Àustria, que tampoc hauria estat estrany que aquesta noia hagués conegut aquests nois austríacs, parlaven el mateix idioma, tenien la mateixa edat, per tant, no era tan estrany que es poguessin haver conegut.
I com arribeu? Perquè aquí una cosa és dir, la podem situar, la podem... i com arribeu a la família i a saber que era exactament la seva filla?
Que hi ha un moment que just coincideix que en Carles Porta està presentant la temporada 3 de Crims, és a dir, aquesta que hem vist aquest 2022, estem just en un hotel molt a prop d'aquí de la ràdio fent les típiques entrevistes que es fan de promoció, i en Ben Mora, que és aquest periodista austríac, li envia un missatge de WhatsApp a en Carles i li diu que en el programa surt una cosa així com crec que m'he identificat a la noia. Llavors, jo me'n recordo com ho va ensenyar, vam saltar tots allà en plan, com? No pot ser, no pot ser. És veritat que hi havia hagut altres candidates durant aquests anys, però mai cap potser s'hi havia costat tant. Llavors, el primer que veiem és un article del 2011 d'un diari italià amb una fotografia. Aquella fotografia és veritat que era difícil, sí que tenia aquest cabell tan ondulat, però era en blanc i negre i no s'acabava d'apreciar que fos ella. Però clar, la història que explicava la notícia, ostres, és que no es podia semblar més. Primer, només havia passat un dia, és veritat que em semblava poc temps, però només havia passat un dia entre que apareix a Portbou i havia desaparegut de l'apartament de la seva germana. Per tant, ni que fos per època ens quadrava, no és que haguessin passat 2 anys. I la vestimenta, o sigui, aquell article que tu no el pots falsejar perquè t'està parlant d'uns fets de fa molts anys, t'està parlant de com anava vestida la germana de la Cristina, que és que deia que havia marxat de l'apartament, això, amb una granota texana, amb un jersei turquesa i amb un rellotge Casio metalitzat, o sigui, no era un rellotge qualsevol, tampoc, no? I, ostres, aquí ja vam veure que hi havia bastantes opcions que fos ella. Llavors vam buscar a través també d'en Ben i vam veure que la Cristina tenia una productora de televisió a la Toscana, justament a Florència, justament la ciutat d'on havia desaparegut la seva germana aquell 1990, i bé, ens vam posar en contacte amb ella. Primer va ser en Ben, que la va trucar, i després nosaltres, a través de la Marta, doncs això, primer per correu electrònic i després ja quan vam agafar més confiança per WhatsApp. I de fet, a dia d'avui encara seguim en contacte amb ella.
I ella va venir a veure tot el que...
Clar, aquesta era la gran incògnita que nosaltres teníem, no? Si ella voldria venir, que creiem que sí, però l'altra era si voldria aparèixer en el programa, no? Creiem que també ens va jugar a favor que ella es dedica això al món de la televisió, de la producció, és veritat que ella es dedica més a la publicitat, però que entenia una mica els nostres codis, no? I sí que és veritat que vam intentar ser, doncs, molt honestos amb ella, explicar-li el que nosaltres desitjàvem i si ella volia, doncs, perfecte, i si evidentment hagués posat problemes, doncs, o no hagués volgut, també ho haguéssim respectat, no? Però vam anar bastant en consonància i crec que va haver-hi molta sintonia. És una persona molt forta, molt valenta, molt ferma, molt intel·ligent, que ha hagut de superar una història molt dura a la seva vida i que ara li ha retornat, no?, aquesta història. Clar, imagineu-vos, no? És que ella tenia 23 anys quan li passa això i la seva germana, d'alguna manera... Ella, la germana, la Cristina, en tenia 23 i la Evi en tenia 19. Llavors, l'Evi està al seu apartament passant uns dies i l'ha anat a veure. D'alguna manera, si tu ets la germana gran, et sents una mica responsable, sí, d'aquella noia. Clar. I tot i que ella diu que l'Evi parlava 4 idiomes, que se sabia defensar, evidentment, que era autònoma, que es movia amb bus, amb tren, no sé què... Ostres, la sensació de pensar que ha marxat del teu pis i evidentment, li dones la llibertat perquè ho faci, perquè quan anava a la zona a veure-la sempre anava a fer vols per la Toscana. Ostres, que no torni. A més, fixa't tu, que ara, amb els ulls que tenim ara, es costa una mica d'entendre, no? No és que costi d'entendre, costa de posar-nos en aquella situació. Però quan aquella nit l'Evi no torna a casa, perquè li ha dit que se'n va a Siena i que tornarà al vespre, la germana no es comença a preocupar fins que ja comença a fer-se fosc i no ha tornat, no? Però es preocupa i no es preocupa. Evidentment es preocupa, però pensa, va, segur que ha perdut l'últim tren i demà ja tornarà, no? Ara amb els mòbils ens tornaríem bojos, sí, perquè veuríem que l'última connexió de WhatsApp no l'ha contestat o no diu res. Segurament ens posaríem molt neguitosos molt més abans. I després passa un altre fenomen, que és que ella no es pot desplaçar gaire ni pot anar-la a buscar gaire perquè ha d'estar al costat del telèfon per si truca. I de fet, aquell vespre no vol molestar els pares ni els vol neguitejar, però l'endemà al matí els truca perquè pensa, i si ha tornat a casa? Sí. I per mi hi ha una imatge i una... de tota la història, o sigui, és molt dura, però hi ha una imatge que és com... que t'impacta molt, i més els pares, m'imagino que encara més, que és aquell pare, no, que ara al més el veus gran, que té ja això més de 70 anys, que se'n va a la nit a esperar la seva filla fins a la matinada, no? Per veure si torna, no? I segur que aquell senyor tenia l'esperança que la seva filla baixaria d'aquell tren i és evident que mai torna, no? Però... Ostres, imaginar-te aquell pobre home tota la nit allà a l'estació de Bolzano esperant que la seva filla baixi d'aquell tren. Una filla que havia acomiadat feia 3 dies amb l'alegria de que s'anava a veure la seva germana, no? I que ja tornaria.
Ja no viuen els pares?
Com sempre, sí. Viuen tots dos. La mare està més delicada de salut, està molt afectada, la Caroline, i en Herman, que és el pare, doncs ha sortit als mitjans, surt en el capítol també... i bé, tots dos...
També se'l veu... No?
A veure, és que... És que desapareix en el no-res, o sigui, on està?
Però és un alleujament o no és un alleujament entendre el final de la història, entendre què va passar?
Sí, és un alleujament saber que està enterrada en un cementiri, que se la va tractar bé en els últims... O sigui, un cop morta, doncs se li va donar un enterrament digne. És veritat que després el seu cadàver doncs, va ser llançat a la fossa comuna del cementiri de Figueres pel pare de dos treballadors sense encomanar-se a ningú, ni a la justícia ni res. Però sí que pensen que com a mínim saben on és, no? Mm-hmm. Que fins ara es pensaven que vés a saber on era, tirada a qualsevol bosc, camp, mar, riu... Però, clar, ara hi ha una altra incògnita. Que
Clar,
la Cristina li dèiem, quan va marxar l'últim dia, li vam fer una entrevista al plató i li vam dir, aquesta tarda agafaràs l'avió, com te'n vas d'aquí, amb les maletes més lleugeres o més carregades? I va dir, és que molt més carregades, perquè jo ara necessito saber què va passar en aquelles 20 hores. O sigui, ara s'han passat la vida pensant què va passar en general, però és que ara necessiten saber aquelles 20 hores. Entre que ella marxa de l'apartament de Florència... I la Guàrdia Civil o una veïna alerta que hi ha un cos penjat a Portbou, no? Llavors, què va passar aquelles 20 hores? Per nosaltres també ara és una obsessió, una mica.
Hi ha perspectives de poder o és ara mateix això és un impossible gairebé?
Clar, si vols mirar això també era un impossible saber qui era, no? No se sap mai. Nosaltres intentarem... Encara ens queden fils per estirar. Els austríacs aquests, sabeu que són molt reacis a parlar. Només hem aconseguit parlar amb un d'ells. La Marta va parlar amb en Peter després d'un any i mig intentant tu posant-se en contacte amb ell a través de les xarxes. I quan li vam explicar que sabíem qui era la noia i que volíem tenir més detalls, es va dignar a contestar. Però molt evasiu, molt reaci i pocs detalls. No diuen, per exemple, d'on venien... No era tan difícil, no?, dir d'on vens. Vull dir, per què no dius d'on vens? Ens va dir que aquell estiu havia estat diverses vegades a Portbou. Portbou des de Viena, per què? Portbou tantes vegades, no? Què hi havia allà? Sí que ens va explicar, cosa que no havia explicat a la Guàrdia Civil, que havien vingut amb una buggy, amb una furgoneta d'aquelles, dels hippies, que allà hi queven 5, 6, 7 persones, per tant, 7 persones hi podrien haver capigut. Eren 5 nois, una noia, els amics austríacs, i l'Evi podria ser la setena, per què no? No sé, nosaltres ens preguntem que potser són tan reacis a parlar perquè a Àustria el delicte d'homicidi no prescriu. Mm. Aquí sabeu que al cap de 20 anys prescriu i allà no. I pensem, potser són reacis a dir qualsevol cosa que els pugui doncs, acabar no sé, implicant. Ara la Fiscalia de Florència, estem pendents que ens digui com ha acabat una petita investigació de 6 mesos que han fet... La van reobrir després de van reobrir el cas després del programa, després de la identificació de l'Evi, i estem, la veritat és, estem molt expectants. La germana està molt neguitosa per veure què dirà aquesta investigació. A veure, siguin optimistes, no crec que vagi molt més enllà, però si decidissin anar més enllà i citar aquests austríacs, com a mínim podríem saber més coses que ara no sabem. I després tenim una altra línia per tirar, que són els amics de l'Evi. L'Evi havia anat de viatge durant 10 dies a Irlanda, un mes abans de la seva desaparició, un mes i mig abans. Aquests amics, que eren els seus superbons amics, que no han estat localitzats tampoc, ni per la pròpia família, ostres, a vegades expliques als teus amics coses que no expliques a la teva família per no fer-los patir, no? I si els hi va explicar que tenia algun problema personal que l'hauria portat, doncs això, a llevar-se la vida... I per què Portbou? Els havia parlat mai de Catalunya, d'Espanya? Tenia idea de venir aquí?
Home, Portbou és un lloc de pas.
És un lloc de pas perquè en aquella època, i encara ara, les vies d'ample ibèric que Franco va posar, doncs les diferenciaven de la resta d'Europa, que tenia ample europeu. Llavors, quan arribaves a Portbou, has de fer el canvi de vies. Llavors, allà sí que hi ha un punt en què durant unes hores has estat aturat, no? I sí que és veritat que aquest tren, però, era de pas, però parava a Portbou.
Parava allà.
I era un tren directe que venia de Florència. Llavors, per hores, vam poder esbrinar, la documentalista del programa La Natura va poder trobar uns horaris de l'època i vam poder verificar que si havia... No ho sabem, però que si va venir amb tren, era possible.
A certa hora ja estava.
Sí, hagués arribat cap a 5:45 del matí, hagués pogut fer un tomb per Portbou, hauria pogut agafar una corda i fer el que consideris que havia de fer. Si es va trobar amb algú pel camí que la va portar amb cotxe... Són 1.000 quilòmetres, són unes 10 hores i pico, també hauria pogut arribar amb cotxe. Yeah. Vam descartar l'avió, vam descartar el barco, el vaixell...
I aquest cotxe Golf que apareix en carrer de Portbou?
Aquest cotxe hauràs de llegir el llibre, com ha acabat. Però sí, en parlem. En el programa no en vam voler parlar perquè hi havia molts... hi havia tema de dates i així que no ens quadraven i no vam voler marejar la perdiu, però en el programa... Perdó, però en el llibre sí que expliquem què és aquest cotxe i quina relació pot tenir o cap relació directament.
Però tu personalment, quina sensació tens? O sigui, tu què creus que va passar?
Buah, soc incapaç. Nosaltres amb la Marta hem fet mil teories, amb en Carles també. En el llibre, sobretot el que intentem fer és no especular, perquè, clar, no és com fàcil, no?, caure en el jo crec que podria haver passat això. Però sí que al final de tot analitzem una mica si va passar això, com és que això no quadra, no? I si va passar això altre, hi ha també quelcom que no ens acaba de lligar, no? A veure, pel que explica la família, semblaria que un suïcidi, perdó, hauria de ser improbable. És veritat que la família, dins de la desgràcia, prefereix que sigui un homicidi, no? Perquè un suïcidi implica que hi ha hagut un patiment previ molt gran per part d'ella, un patiment mental i personal, intern, i és molt dur això també, no? I la germana, que ella explica que era la seva millor amiga, acceptar doncs, que li podia estar passant alguna cosa i que ella no ho va saber veure, doncs és també molt, molt dur. Però clar, pensar que hi ha un homicidi amb una tercera de les persones que tampoc han estat localitzades i que això pot acabar amb impunitat, també és molt dur, i encara t'obre moltes més preguntes, no? I per què li van fer això, i com va anar, perquè si realment fos un homicidi hauria d'haver estat superplanificat, no?, en el fons. Perquè imagineu-vos que s'haguessin drogat i ella doncs hagués caigut així com en una situació de que no hi és del tot i ells pensessin doncs que ha mort, no? I per això ràpidament la pengen. A més, estranyíssim. A més, on la pengen és un lloc que més o menys, bueno, més o menys no, hi ha accessible. Un bloc de pisos al costat, des del passeig es veia el cadàver, per tant, tres persones allà, que com a mínim haurien de ser dos, i a més molt alts i forçuts, penjar-la en aquell pi que estava a més de 2 metres...
Et poden veure, clar.
Tampoc era fàcil, vull dir, difícil. A mi hi ha una cosa que crec que és la que més em grinyola de la història, que és, si és un homicidi, entenc perquè es fa desaparèixer la seva documentació, doncs perquè un cadàver sense identificar, com seria aquest tors que dèiem ara, que ha aparegut en un contenidor, un cadàver sense identificar dificulta molt la feina policial, perquè no pots investigar l'entorn, no pots fer preguntes, no, perds molt de temps sabent qui és. Aquí hem trigat 32 anys, no? Però, en el cas del suïcidi, per què no porta la documentació?
Perquè
vol desaparèixer.
Va desaparèixer la documentació. No,
no, no la van trobar mai. No, fins i tot hi ha gent del poble, l'Àlex Iglesias, que dèiem abans, i altres persones que amb un detector de metalls durant molts anys s'han dedicat a buscar l'entorn del pi per si, jo què sé, la policia se li hagués pogut passar una moneda, no sé, qualsevol indici. Vaja, amb un detector de metalls no trobes uns documents, però és igual.
Un anell.
El que sigui, sí. I no han trobat mai res. No,
per cert,
no.
El rellotge i la roba, objectes personals d'ella, on paren?
Destruïts.
Per
la roba es va destruir. És que és el moment, per això us deia que l'error inicial és el de considerar que va ser un suïcidi. Des del moment en què es considera que és un suïcidi i ja no hi han intervingut terceres persones, això es destrueix. És curiós també que del rellotge i de les sabates no hi ha cap fotografia. La pròpia Guàrdia Civil no conserva cap fotografia. Els periodistes de l'època tampoc. Hi ha el germà del periodista, l'Àlex Iglesias, que va fer fotografies del detall de les sabates, del rellotge, de tot, però eren unes fotografies que les tenia com a l'abast, i quan va començar a tenir nens petits, els seus fills, doncs era massa dur veure allò, ell es va obsessionar molt durant 2 anys que tenia. Ell tenia 17 anys quan fa aquestes fotografies, i ell diu que quan tancava els ulls veia aquella noia, no? És que, clar, ara ho estem explicant amb la distància del temps, però, ostres, una noia de quasi la teva edat, penjada en un pi, veient-li la cara, més aquella cara angelical que tenia, no? Que estava com en pau.
No, a més, el lloc i tot, la imatge, visualment és... El programa, jo recordo que estèticament és dels que més m'ha... Perquè la imatge és com molt contundent, no? O sigui, aquell pi, el penya-segat, vull dir, és com molt impactant. Aleshores, clar, veure-ho en directe de ser...
Clar, la germana, quan va veure el primer capítol del programa, que vam estar en contacte amb ella l'endemà, nosaltres també estàvem una mica expectants a veure què ens diria, no? Si li havia agradat, si li havia semblat, no sé, a veure què. Ostres, i el primer que ens diu és, heu investigat si hi havia sectes a l'època per la zona que haguessin fet algun ritual o alguna cosa? Diu, perquè és que jo, veient la penjada d'aquesta manera... Ostres, em sembla quasi com un quadre, com si algú l'hagués col·locat allà, com una iconografia, no? Perquè hi ha l'església del cementiri al costat, aquell pi, sí. Que a més és un pi com molt bonic, que està ben bé a davant del penya-segat del mar, no? Hi havia sectes aquella època, però no ens consta que a Portbou o a la zona n'hi haguessin. És veritat que aquests austríacs cada estiu tantes vegades anaven a Portbou, no sé què hi anaven a fer, si tenien algun ritual. És que ens falta informació encara com... com deies tu, què creus, no? Doncs jo crec que ens falta informació clar. Per aclarir-ho.
No tant de bo hi hagi un crims que acabi explicant
sí,
això.
Sí, seria
mira,
molt bonic.
Per acabar...
treballeu venim... un 38%.
venim de quatre episodis amb unes audiències espectaculars. Abans ho comentava el Broc, que és impensable gairebé.
Sí, ara són xifres d'escàndol.
30...
Un prime time al 2023, quasi, són xifres de partit de futbol. El partit de futbol important, és a dir, que hi ha partit de futbol que troben menys.
Ens passen dues coses que són molt boniques que m'agradaria explicar. Només en Carles em deia, explica-ho això, que és bonic. Sí que és veritat, que ho és. L'altre dia en Carles va anar a fer una masterclass a l'Escola Judicial a Barcelona, que és on es formen els jutges, doncs això, que després estaran impartint justícia als jutjats, no? I ells van demanar que volien justament que en Carles anés a fer això, una classe magistral, perquè els agradava molt el programa, no? I clar, són, com us podeu imaginar, a diferents punts de l'estat espanyol, doncs molts han après català
sí.
mirant crims, i això ens consta, i ostres, és com tan bonic. I després també ens arriben missatges de pares amb adolescents de 12, 13, 14 anys que ens diuen que els seus fills tenen interès en llegir els llibres de crims, que aquest és el tercer de la col·lecció, per això, perquè els agrada la història, llavors gràcies a la història doncs fas que llegeixin, i la veritat és que són efectes col·laterals que no teníem
bonics,
presents,
bonics,
però que ens han semblat bonics. No?
I la pregunta que es fa tothom és quan més, perquè ara hi ha molta gent que tindrà un mono...
Ara es falta la droga.
Exacte.
Ahir es va acabar la temporada i ens van quedar com...
Doncs a la primavera.
Primavera.
Sí, a la primavera tornarem amb alguns capítols bastant interessants,
sí?
La veritat. Sí, n'hi ha un que és històric i que hem aconseguit imatges molt... Ostres, quan aconseguim això és molt bonic, perquè en aquest cas els ha aconseguit la Mireia Buenaventura, que és la nostra també documentalista. Ostres, són imatges de fa quasi 40 anys, i clar, i veus... Crims també té aquesta cosa que jo crec que és com especial, que veus com investigava la policia de l'època... Ostres, hi ha unes imatges...
Arqueologia policial.
No, és que hi ha unes imatges, aquestes que us dic, que es veu un cotxe de Creu Roja amb uns treballadors o voluntaris de Creu Roja amb una mena d'armilles així amb una creu vermella. No sé, tot és com molt curiós, és molt de l'època, no? Llavors, és bonic, és com el cas que vam fer de la Sònia, Sònia Rescalvo, assassinada a la Ciutadella per uns nazis. Ostres, poder recuperar totes aquelles imatges va ser brutal.
Però imatges que té una particular o estan en un arxiu i les trobeu?
Sí, una mica de tot. N'hi ha alguns que estan en arxius públics i, per tant, consultables si vols conèixer la història, i d'altres que els tenen particulars, que van formar part com si tu t'haguessis quedat un VHS de l'època. Que, per cert, un dels problemes que ens passa a vegades amb els VHS és que tenen fongs, tu.
Es desgasten. Tenen fongs.
Es fan malbé la cinta i queden enganxades. De manera que les empreses que les digitalitzen, perquè nosaltres doncs demanem això, si ens es poden digitalitzar, ens diuen, ostres, quina pena, no?, perquè ha quedat enganxada i
no es pot solucionar amb algun producte, separar-la o...
Sí. S'intenta, però a vegades és com difícil. A vegades ens han explicat, per exemple, la Policia Científica dels Mossos, que han guardat rodets de fa això 20-30 anys a la nevera perquè es conserven millor que no en determinades espais. No? Exacte, no? Si vius en un lloc que hi ha molta humitat, doncs és fàcil que es faci malbé. Vull dir que ara tenim virus als ordinadors, però, però el material de l'època...
Aquestes filmacions venen a ser el que és ara la càmera que està en una cantonada i agafa la imatge del tio amb la maleta i amb el tors, no?
Sí, és això. I la pena una mica és que hi ha moltes policies, els jutjats, fins i tot, que destrueixen i advocats, evidentment, que no hi caben, que canvien el despatx i fan el trasllat, per exemple, i no tenen prou espai, que llancen els arxius. És una pena infinita. Nosaltres sempre els diem, no els llanceu, porteu-nos-els. No? I és un patrimoni, no, al final.
I tant. 13 minuts i arribem a les 12. Gràcies a Anna Ponsí, si voleu trobar aquest llibre, La noia de Portbó, una crònica de l'Anna Ponsí i la Marta Freixanet, amb tot això que ens ha explicat, però molt més de detall, perquè qui s'hagi quedat amb ganes, igualment qui hagi vist l'episodi, segur que molts detalls, com el que comentava el Víctor Caisson, i que allà no els van poder explicar, doncs perquè, evidentment, no pots condensar tota una història que es pot trobar en moltes pàgines amb dos episodis d'una hora. Anna Ponsí, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per l'interès. Bon dia.
Anem a la publicitat i res, de seguida acomiadem el programa.
RAC 1.
Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el d'Aura, de Gruts Hidropònics, s'estan fent realitat. Entra a planderecuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
És temps de comprar participacions de Nadal. Enguany trobaràs una alternativa catalana, la doble.
Una nova loteria amb què pots guanyar fins a 1 milió d'euros amb el número individual i altres premis per compartir amb els membres de la teva entitat a través del número col·lectiu. Pots comprar participacions de la doble als més de 2.000 punts de venda de Loteries de Catalunya o al seu web. Sorteig 20 de desembre. Loteries de Catalunya. És la nostra. Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Hola, mare. Saps què? He aconseguit la feina. Uf, la veritat és que encara no m'ho crec. Estic molt contenta. Al final tindràs raó quan em deies que sortís de la meva zona de confort i que aprengués coses noves. Ai, si és que ets la millor, la millor.
A Telefònica apropem tota la nostra tecnologia per oferir formació per a l'ocupació. Aquest any a 300.000 persones. I que així tots tinguem més oportunitats. Telefònica. Com més a prop estiguem, més lluny arribarem.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
A CaixaBank, a través de VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, integrem criteris socials, ambientals i de bon govern en les decisions d'inversió. Per aquest motiu, els nostres plans de pensions i fons d'inversió segueixen els criteris dels principis d'inversió responsable. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Quan descobreixis totes les idees que tenim a l'Heroi Merlin per aquest Nadal, desitjaràs que duri per sempre. Aprofita els millors preus i decora casa teva per menys del que penses. A més, fins al 26 de desembre per la compra del teu arbre de Nadal tindràs un 15% de descompte en garlandes. Compra a leroimerlin.es, a l'app, al 910 49 99 99 o vine a la teva botiga Leroi Merlin.
Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11 amb 75 premis de 400.000 euros. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dóna'm un extra d'ilusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Les formes diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles. Gaudeix ara sense terminis d'espera de l'increïble disseny subcupé de l'Audi Q3 Sportback i l'Audi Q5 Sportback, amb l'última tecnologia. Des de 490 euros al mes, amb 48 quotes amb EasyRenting i entrada des de 8.112 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de desembre. Consulta en condicions a Audi.es.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb Renta Garantizada cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta Garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 912-0301 o a rentagarantizada.es.
Quedem així, Melció.
Sí, Noel, tu t'emportes les butaques i el Baltasar, el Gaspar i jo els sofàs i les xeslongs.
A Galeries del Tresillo hem d'incorporar noves col·leccions, així que hem posat d'acord el Pare Noel i els Reis d'Orient perquè ens ajudin amb l'estoc. Aprofita per emportar-t'ho tot amb descomptes increïbles i entrega immediata abans que s'ho emportin ells. Galeries del Tresillo, et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Obrim el 6 i el 8 de desembre.
Dijous, 8 de desembre, Fira Oleotèxtil a l'Espluga Calba.
A la cooperativa de l'oli, esmorzar, visita al Molí Vell, degustació i venda de l'oli nou, visites al castell, inflables.
A partir de les 11, vermut musical amb la cooperativa John Phil, on podràs comprar jerseis de la nova col·lecció Set Jor amb disseny d'Òscar Dalmau a preus molt especials.
Dijous, 8 de desembre, vine a la Fira Oleotèxtil a l'Espluga Calba.
L'olla més gran de Catalunya arrenca el Bull.
Del 2 a l'11 de desembre, vine a tastar el brou termal i a provar la carn d'olla del Mercat de Nadal de Caldes de Montbui.
Durant 10 dies, desenes de parades amb productes nadalencs, food trucks i activitats per tota la família.
Més informació a visiteucaldes.cat.
Caldes de Montbui, el poble que bull.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
A Ànec Blau ens agrada posar-t'ho fàcil obrint tot l'any. Fàcil amb el nostre pàrquing gratuït. Fàcil amb totes les teves compres en un únic lloc. A Ànec Blau és fàcil gaudir del millor oci. I amb els nostres cinemes Premium. I per posar-t'ho encara més fàcil, obrim els dies 6, 7 i 8 de desembre. Ànec Blau, molt oberts, molt fàcils.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. Descobreix tot el que t'ofereix Sant Boi a la Fira de la Puríssima els dies 6, 7 i 8 de desembre. Fira de Nadal, jardineria, mercat gastronòmic, artesania, automoció i mobilitat sostenible, entre moltes activitats més. Sant Boi, una ciutat implicada amb la sostenibilitat. Sant Boi, pura inspiració.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius. Posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya.
Som la generació més inclusiva i diversa de tota la història. Compartim. Cridem. Donem-ho tot. Sentim-nos tan orgullosos. Però sobretot, aprofitem-ho. Si ens deixen fer, tenim l'oportunitat de crear una societat en què tots siguem protagonistes. Tu també. Grup Social 11. Generació Inclusió.
Nadal a ritme d'espectacle. Descobreix amb entrades d'avantguàrdia els millors espectacles d'aquestes festes. Gaudeix de Disney on Ice al Palau Sant Jordi, de Mar de Llums al Museu Marítim o del Circ Reluí amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC1. Aquest dimarts el Mundial de Futbol es juga a RAC1. A les 4, Marroc-Espanya. T'ha quedat clar, Abde? T'ho repeteixo, dimarts a les 4, Marroc-Espanya. Has apuntat?
No, caro yo, hoy caro.
És igual. Viu el partit des de mitja hora abans amb Toni Clapés, l'equip del Versió RAC1, la redacció d'esports i els comentaris de Dani Solsona. I a les 8, un altre partit de vuitens de final, Portugal-Suïssa. Aquest dimarts el Mundial es juga a RAC1.
Ai, m'ha pillat.
Amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC 1. Tots som 1.
Falten 3 minuts per arribar a les 12, un nou dia en què David Brock facturarà...
A veure, però avui ens hem treballat bastant, eh?
Home, sí, fem preguntes.
Avui
sí,
hi ha hagut bones aportacions.
Així com hi ha divendres que no.
S'ha de reconèixer.
Avui...
Has fet dues preguntes.
Hem fet una mica de treball. Ja hem fet una mica de treball i, a més, al ser festiu, això
sí, no.
Val doble.
Exacte.
Però divendres segurament m'ho cobraré no fent secció. No,
no, que divendres, com que presentaré el programa,
sí.
Llavors jo seré... Sí. O sigui, no estarem a expenses de l'hora que plegui el vestir. Per tant, jo puc decidir...
Ja, deixaràs més espai.
Ah, exacte.
Clar, et farà treballar.
Això no m'esperava, sí. Això no m'esperava.
És aquesta, no
t'esperaves. Hem de buscar una fórmula.
Us escoltaré divendres, clar.
Hi havia algun tema que volguéssiu comentar?
És que volíem parlar del tema Patricia Conde i Masterchef, que clar. Hi ha una polèmica molt crua i molt desagradable que s'està produint, que és que Patricia Conde ha sortit del programa rajant el que no està escrit a la productora de Masterchef. I no és el primer cop que algú que participa a Masterchef surt del programa rajant, però rajant entre cometes perquè tampoc poden rajar, perquè a la productora de Masterchef, Shine, fa signar una clàusula als col·laboradors o participants del programa, clàusula de confidencialitat, que no poden explicar res del que passa al programa, perquè si no han de pagar una quantitat.
Però no han d'explicar res fins que acabi el programa, no. Fins anys després que hagi acabat d'emetre el programa. És a dir, una seguretat total, això ja et fa sospitar de què està passant allà dins, no?
Clar, tu quan fas cinar,
coses,
no pots dir res.
No es poden dir,
malament,
ja. Hi ha acusacions de plats preparats per a
forns que s'apaguen,
sabotatges també preparats per perjudicar concursants i aleshores esbroncar-los en directe al programa i generar mal rotllo. És a dir, hi ha tota una sèrie d'elements que hi ha al darrere del concurs, a banda de que Patricia Conde ha dit que la gent es drogava, cosa que a la tele tampoc s'ha...
Alguns concursants es droguen.
És bastant habitual, però, home, és fascinant que una productora...
I que ella li demanaven que fes el seu paper de personatge en comptes de ser ella mateixa, no?
Sí, que això també es veu, perquè explica la llegenda, que la productora busca molt incentivar la mala maror i el xoc entre concursants i que quasi t'obliga a jugar aquest paper... Però clar, això tot queda una mica tapat per aquesta clàusula.
O que
clàusula...
personatges que no saben cuinar van passant edicions, van passant...
Efectivament.
I aquest per què passa i altre que sap
clar,
més...
Clar, tu veus en aquesta edició el Xavier Deltey que va ara superant... Després el van eliminar, no? Però que anava superant proves i pensaves...
Però sap que el Deltey estigui...
I els xunguitos, que recordo que no sabien fer ni un ou fregit, també van arribar a passar algunes fases del programa i hi havia la llegenda que potser els plats aquells estaven més afavorits, no?
Ja la sospita.
Home, venint d'un format tan blanc com Masterchef, m'agrada que hi hagi aquesta merda al pou, al pou del programa.
Que passin coses per darrere.
Dona vidilla.
Sí.
En fi, nosaltres tornarem demà. Demà s'hi posa el Jordi Basté, eh? Ja sabem que és una setmana una mica estranya, però demà hi serà el Jordi Basté, farem tertúlia com és habitual i també, evidentment, molt pendents aquesta tarda del que passi al Marroc a Espanya i esperant amb candeletes l'article de Mariano Rajoy. Fins demà, que vagi bé.